El nostre convidat d'avui afirma en la seva pàgina web que no voldria passar per aquesta vida de puntetes. Miro de portar alguna cosa, de fer feliços als altres, sense esperar res a canvi, encara que em costa aconseguir-ho. El santcuatenc Daniel Romaní és periodista i escriptor i avui passa pel Connectats. Molt bona tarda, Daniel.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Com va el camí? Ho vas aconseguint?
De mica en mica, és un aprenentatge continu. Sí.
Però dius que encara et costa aconseguir-ho?
Home, sempre esperem coses a canvi, no? En aquesta vida tot sembla un intercanvi i és llàstima que sigui així, no? Doncs jo crec que si pots ser generós sense esperar que et donin coses, doncs és molt bonic i a vegades costa, cada dia costa, sí, és un aprenentatge continu.
Escolta, t'hem presentat com a periodista i escriptor. Però què, en el teu cas, què va ser abans, l'ou o la gallina? És a dir, la literatura, l'escriptura o el periodisme?
És que jo en realitat no hi veig moltes diferències. És a dir, que també jo faig un periodisme, faig bastants reportatges de tipus cultural que són molt vivencials i molt intento doncs, explicar també les coses molt de manera molt també un punt literària i per tant com que la base és la mateixa, les lletres, combinar les lletres, no, les paraules, doncs tampoc hi veig excessiva diferència. Una cosa són els llibres que faig, en realitat uns quants són reculls de reportatges i per tant, i després sí que he fet una mica de literatura, he fet literatura juvenil amb el meu germà ja fa uns anys i no descarto fer-ne més endavant, però vaja, no hi veig molta diferència.
Perquè tu de petit ja somiaves amb el que volies ser de gran? Ho tenies clar o ha anat arribant de mica en mica?
Jo crec que ha anat arribant, sí. No sé si... Potser a vegades penso, vols dir que no has fet això una mica per, si em permets l'extranisme, per descarte, diguem-ne? Perquè, vull dir, si em fas doncs, canviar una roda d'un cotxe, doncs em costa. Si em fas altres coses, em costen bastant. I dic, mira, escriure, doncs sempre he tingut facilitat. Vull dir que, i per tant, doncs mira, allò que tens facilitat es tracta d'explotar-ho i sí, vull dir que... m'hi he anat trobant, no vaig pensar, seré escriptor, no, doncs mira, al final ja tinc uns 25 llibres ja fets, que ja comença a fer patxoca, sí.
Tu vas néixer a Barcelona, quan arribes a Sant Cugat, què és el que t'hi porta?
Doncs m'hi porta el fet que en aquella, estem parlant dels anys 90, principis dels 90, quan, de fet, vam començar a mirar també alguna cosa a Barcelona, però fet, per preu, era més bé de preu a Sant Cugat.
És estrany, dir-ho això avui dia.
Sí, això és estrany, però llavors, sí, vull dir, per Barcelona havies d'anar al segons quin barri bastant allunyat per trobar una cosa bé. Llavors, com que jo vivia a Vallvidrera, que ja tenia una mica un peu, la banda Vallès, diguem-ne, la casa, mirava cap a la casa dels meus pares, i la meva dona treballava a Sabadell, ja teníem com un peu al Vallès, i doncs una ciutat així mitjana i tranquil·la i cultural com Sant Cugat, doncs ens va treure de seguida, no vam dubtar, vull dir que vam buscar Sant Cugat ja després de mirar els preus de Barcelona, que eren bastant elevats, i bueno, vam trobar una cosa aquí al centre del poble, i des de llavors no ens hem mogut, vull dir, vam arribar aquí just abans dels túnels, de l'obertura dels túnels, i després ha vingut moltíssima més gent, no?
Clar, han obert una porta, no?
Exacte.
Tu provens d'una família nombrosa, sou 7 germans, com era la vida a casa?
Bé, la vida a casa era, sí, bullici continu.
Una festa, no?
Una festa continuada, sí. La meva mare doncs, sempre anant de bòlit amunt i avall, vull dir, sí. I a més sortíem molts caps de setmana, i a vegades tinc la impressió que sortíem perquè a casa, en un pis de Barcelona, doncs no, era bastant inaguantable allò, 9 persones a dintre casa.
I com eren aquells caps de setmana?
Sortíem, fèiem molt Catalunya, moltes voltes per Catalunya, fèiem excursions a tot arreu, ermites, a monestirs, això una mica doncs, de gran també ho he seguit fent, no? Vull dir que sortíem, agafàvem el cotxe i amunt i avall, i érem del SEC, del Centre Constitucional de Catalunya, i llavors fèiem moltes sortides, sí. Estàvem sempre al voltant.
Enyores alguna cosa d'aquella etapa?
Bé, la infantesa sempre és una bona, és un bon patrimoni, no? És un tresor que s'ha de... Sí, però bé, ara també... Sí, els records són bonics de llavors, sí.
Els estius, sobretot?
Aquells llargs estius, sí. Aquells estius de Sant Joan a la Mercè, pràcticament. I
concretament a una zona de la costa catalana?
Estavejàvem a Pineda de Mar, Mar al Maresme, sí. Maresme, i a més allà vaig començar a fer vela i també va ser un món que també em va enganxar molt i, bueno, sí, sí, vaig fer de monitor de diferents embarcacions de vela lleugera i vaig fer patir de vela. Després, durant uns quants hiverns, també anava a navegar, feia regates i, sí, sí, vaig agafar bastanta afició de vela, que després, doncs, vaig estar bastants anys sense, allunyant del mar, diguem-ne, sense anar amb cap embarcació, i ara darrerament he tornat a agafar afició.
Ho has tornat a recuperar?
Sí.
I això és com anar amb bicicleta, vull dir, no s'oblida, no?
No s'oblida, no, no, no. Vull dir que tu pots estar... En el meu cas, clar, jo havia navegat molt, i llavors si ho has fet molt, doncs sí, pots... Jo crec que vaig estar potser 20 anys sense agafar un barco, eh? Que han passat per casa bastantes criatures i, bueno, algunes encara hi són, eh? Vull dir que... Sí,
sí. I escolta'm una cosa, com és aquest retrobament al cap de tants anys amb aquesta part de la natura?
Bé, potser ho assegureixes més i tot, no? Perquè, sí, a més, bueno, em vaig empescar... ara també vaig fer tot Catalunya en patir de vela. I vaig fer un llibre d'això, sí, sí. Vaig decidir, poques setmanes abans, la meva dona tenia encara compromisos de feina i tenia els fills escampats. Dic, tinc uns dies lliures al mes d'agost. Vaig inventar, doncs, fer això, tot el litoral català en patir de vela. Vaig portar el patí fins a les cases del canal, primer poble del sud, i cap amunt, i vaig fer fins al Cap de Creus, sí, sí.
Sol?
El patí sol, però pràcticament cada dia tenia un convidat. O sigui, em pujava algun amic, un familiar, doncs, sí, sí, gent... O sigui, vaig compartir de travessa amb una persona que pujava al matí i la deixava a la tarda i el dia següent agafava una altra persona i així m'anava fent tots els trams.
I què és el que t'atrapa d'aquesta activitat que fas?
Del patí de vela. Bé, jo crec que és una embarcació molt adequada per fer travessa, perquè primer que la vaig pensar de sud a nord i vaig encertar perquè normalment hi ha garbí, vent del sud, i per tant doncs, navegues amb molta més facilitat, són vents portants, diguem-ne, i aconsegueix una velocitat bastant important. Per tant, jo vaig fer la travessa en 11 dies, que és bastant ràpid, també perquè no volia perjudicar les vacances familiars, vull dir, tampoc no em podia dedicar tot l'estiu a això, però és una embarcació molt, molt, molt bona per fer travessa, a part que és molt bonica i que és un catamarà, no sé si el coneixeu, catamarà en bona part encara estan fets de fusta, és un pal, una vela bastant gran que aconsegueix velocitats i 5 bancades, i amb això doncs ja tira, i tira molt bé, i tens... Sí, sí, la veritat és que... I té bastant predicament actualment, vull dir que... I inventat a més a Catalunya, fa 100 anys, vull dir que és una joia que...
Es nota que el coneixes, eh? Escolta una cosa, a banda de la vela, una de les teves passions és tocar el piano.
Sí, també...
Encara avui el toques.
Sí, justament aquí a Sant Cugat doncs, tenim un grup que ha sortit a l'aula de so, que és el Cugat Vintage Band, que és un... Fem
alguns... O sigui, ja estàs ficat en aquest grup?
Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí. I sí, hem tocat algunes festes majors i... Sí, sí. I el toco, a vegades també, per les presentacions del llibre, també faig, doncs, acompanyo cantant, sí. Sí, el piano també el feia de petit. El meu avi era professor de piano i me'n va ensenyar i després he anat tocant cosetes, en plan... amateur, vull dir que no em dedico a això, jo em dedico al periodisme, però bé, aquestes altres tecles, diguem-ne...
També les toques.
També les toco una miqueta, i sí, toco cançons i toco coses variades, i no sé... Sí.
Això és una mica una tradició familiar, perquè el teu pare també tocava el piano?
El toca.
El toca.
El meu pare té 90 anys i no el treguis del piano.
O sigui,
sí, sí,
l'avi,
sí.
El pare...
Sí.
I tu?
Sí, sí, el meu avi era professor de piano. Després va tenir 3 fills, que un feia violoncel, l'altre violí i l'altre piano.
Ostres.
I feien trios per Catalunya, feien concerts, van anar fins a Mallorca, feien... Sí, sí, van fer uns quants concerts a la seva època gloriosa. I el meu pare toca el piano, sí, ell el toca molt bé, jo el toquetejo, si em permets, vull dir que... Per això faig música de jazz i cançons, i vull dir que tocar clàssic és bastant complicat, vull dir, necessita molta dedicació, i jo em dedico a una altra cosa, vull dir...
Però vas fer formació de piano, sí, o és,
sí,
autodidacta?
Sí. No, jo vaig fer formació, sí, amb això, el meu avi em va ensenyar clàssic, i després, com que veia que el clàssic era molt, molt complicat, em vaig passar a les cançons i al jazz. Que el jazz, si té que posar una nota, doncs bueno, jo crec que es tolera, no?
Col·labores amb el diari Ara, des dels seus inicis. Has tingut altres experiències, és a dir, la teva trajectòria en mitjans, per on
passes? Sí, jo vaig treballar bastants anys a l'Ajuntament de Barcelona amb temes de comunicació i sobretot de l'àmbit de cultura, des del Palau de la Virreina, doncs tota la difusió dels museus, etc. I després sempre he convidat a col·laborar amb els mitjans, vaig col·laborar amb el diari Avui, a La Vanguardia, i quan va néixer el diari Ara, doncs també vaig començar a col·laborar i fa 4 o 5 anys que estic doncs allà al... Estic pràcticament dedicat al diari Ara, em faig això, reportatges culturals, i també faig difusió del diari a través de dossiers, newsletters i mil coses doncs, perquè el diari es mantingui viu, que un diari doncs, surt cada dia i és una feinada.
Hi ha molta feina, sí, és veritat. Abans parlàvem dels llibres, que ja comentaves que comença a fer patxoca, no? Que són uns quants. Hi ha llibres de... Hi ha literatura, hi ha llibres de patrimoni, hi ha contes, que comentaves que són coescrits amb el teu germà, el Bernat Romaní. Quins són, diríem, treballs per encàrrec i quins són els treballs que tu has fet per plaer?
Bé, de fet, els llibres aquests de patrimoni cultural van néixer d'un encàrrec del diari Ara, justament, que em van encarregar primer fer una sèrie de monuments de Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, ja han fet 6 sèries de reportatges de patrimoni cultural, que sobretot és un reportatge cada dia de l'estiu, que després es recullen en un llibre que es publica en Edicions Viena, i per tant van néixer d'un encàrrec i després jo he anat fent propostes, vull dir, són tots aquests llibres de Castells de Catalunya, de Catalunya Industrial, també de Tresors de Catalunya, etc. Vull dir, tot el patrimoni cultural català recollit de manera molt vivencial, vull dir, sempre són... avui dia que tens informació del que vulguis per internet, per telèfon, doncs podies fer aquests llibres del despatx i jo crec que no quedarien com... amb tots els respectes, com jo, realment... Jo vaig
o sigui
a tot...
que has trepitjat els
llocs,
tot
arreu. Sí, sí, sí.
Has tocat les pedres, has passejat pels espais...
I m'he deixat acompanyar per grans experts, vull dir que a Catalunya tenim molts historiadors i gent que estima molt el patrimoni, doncs que també és el motiu pel qual, doncs, més o menys, uns quants monuments estan ben preservats, altres estan caient, però n'hi ha uns quants que s'han restaurat i estan en bona forma, no? Vull dir que... I sí, sí, doncs he anat, jo crec que potser he fet uns 300 reportatges de patrimoni cultural de Catalunya i que estan recollits en aquests llibres, que és una idea que té continuïtat, vull dir que encara sí, encara no s'ha esgotat.
Hi ha molta feina encara, no? Tu comentaves abans, tens fills, a casa n'heu tingut família, diríem, nombrosa, vosaltres sou família d'acollida.
Sí, sí.
Des de quan?
Potser fa uns 10 o 12 anys, sí. Sí, sí, sí.
I per què? Què us empenya a fer, a donar aquest suport, a acollir aquests nens que estan a l'espera de tenir una família? Perquè és un paper, diríem, que difícil, no? Perquè quan tu estableixes una relació amb aquestes criatures que al cap d'un temps, més o menys, després han de marxar, això costa, m'imagino, no?
Sí, té la seva complicació, però vaja, en la vida també tot, quasi tot és efímer, no? Vull dir que la vida és efímera i, bueno, és com mirar de fer una contribució a la societat en aquestes... De fet, el que ajuda també, sobretot, és les famílies que ells no els poden tenir per circumstàncies que siguin, ja sigui de violència de parella o casos extrems d'abandonament, etc. De pobresa, no. Pobresa no és el motiu pel qual doncs no tenen la custòdia dels nens, sinó que sí, és una experiència que a nosaltres doncs, bueno, ens enriqueix molt, vull dir que i, bueno, sobretot és fer alguna cosa sí, no sé, una cosa doncs que útil i que crec que, bueno, i a més es busquen famílies, no n'hi ha prou, vull dir que des d'aquí si algú s'hi apunta, jo no he aconseguit convèncer ningú, vull dir que costa de fer el pas i al final ara ja n'hem fet tenim unes quantes experiències i tampoc és tan complicat, diguem-ne, bueno, és incorporar una criatura i fins ara hem tingut molta sort perquè tots han sigut molt moguts, han sigut, però han sigut bons nens, vull dir que Sí, quan t'hi
poses. Quantes criatures han passat per la vostra família?
Ara estem en la quarta criatura, tenim, sí, amb una modalitat que és diferent, que és més de caps de setmana, i vacances, etc. Està evolucionant, o sigui que no és, de moment no la tenim tot el 100%, que abans havíem tingut dos infants que vam tenir tres anys i mig, que van estar amb nosaltres al 100%, i a tots els efectes, a nivell de decidir escola, portar-los a escola, al metge, etc., vull dir, vivíem nosaltres, i ara és una modalitat doncs, que ve al cap de setmana i vacances, de moment.
Mm-hmm.
Sí.
Déu-n'hi-do. I falten famílies, o sigui que fas bé de fer aquesta crida.
Sí.
Aprofiten els micròfons per si algú, jo no sé si... Clar, també es fa com una mena de selecció, no? Hi ha d'haver uns perfils concrets que responguin a una família que pot acollir, no?, un infant.
Sí, sí.
Es fa un estudi previ.
Sí, sí, hi ha una sèrie d'entitats que col·laboren amb la Generalitat, amb l'Institut d'Acolliment i Adopció, i doncs sí, fan una sèrie d'entrevistes i sí, per conèixer, doncs després un dia venen a casa... I fins i tot si passa una mica de temps en què no has acollit, diguem-ne, llavors has de tornar a fer més trobades i tornar a venir a casa, vull dir que fan
tornen a fer una revisió.
Exacte, fan un seguiment continuat, sí, vull dir, bueno, perquè a veure si estàs en forma, no? Vull dir, en tots els sentits, no? Vull dir que sí.
Daniel, estem acabant l'entrevista. Segurament que pensaràs que ha passat molt ràpid, no? Que pràcticament no ens ha donat temps d'aprofundir en gran cosa, però sí que ens hem fet una idea de qui és Daniel Romaní avui en aquesta entrevista que tancarem amb una cançó que tu has triat, és un tema d'Elton John. Per què l'has triat, aquest tema? Què representa per tu?
Bé, de fet, l'Elton John va ser la meva dona, l'Elisabet, que també, evidentment, ella... no he parlat gaire d'ella, però ella, per exemple, va il·lustrar el llibre del Patí de Vela i també, evidentment, tot el tema d'acollida, sense ella tot això no seria possible. I a l'Elton John, a ella l'encanta, i la casa que sempre el posa molt, i aquesta de l'Elton John, i justament ara que estem en aquest període que uns grans artistes es retiren, no?, com el Serrat, no?, i l'Elton John també està ja al punt de...
Sí.
Em sembla que fa un concert ara d'aquí poc, ja aquí al Palau Sant Jordi, que serà l'últim, i ja està a punt de retirar-se, i penso que és un bon músic, i aquesta Your Song... Your Song és una de les millors cançons que jo crec que té, i molt bonica, la melodia és molt bonica, i bueno, i m'agrada molt.
Doncs avui la compartirem amb els nostres oients connectats. Daniel, moltíssimes gràcies per la visita, i escolta, potser no faràs massa soroll, però de puntetes no passes.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda. This one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody.
quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're